Hi ha una hora màgica, etèria, que viu cada matí la Maria Àngels. És aquella hora en què el país encara està mig adormit, aquell moment en què una vibració intangible fa intuir la imminent sortida del sol. I mentre la vida encara no ha començat a despertar, ella camina sobre la terra humida i es dirigeix a l'estable on muny les seves vaques. És en el seu moment de tranquil·litat, gairebé de meditació. Mentre col·loca els sortidors de llet, les veu passar amb parsimònia. Les saluda, les revisa i les reconeix. Cadascuna d'elles té la seva personalitat, les seves rareses i les seves debilitats. Aquell és el seu moment. Després, les presses, els imprevistos i les trucades de mòbil trencaran l'encanteri durant la resta del dia. Però ara només hi són ella i les vaques. I no són poques. En aquesta franja familiar hi ha 380 bovins, entre vaques i vedells, tots de raça frisona. Per arribar-hi, s'ha d'anar fins a Franziac, un veïnat de Caldes de Malavella, i agafar una pista de terra envoltada de camps de blat de moro, raigràs, sorgo i cereals. És l'alimentació dels seus bovins, un dels motors del negoci. I tot i que no fan ramaderia ecològica, i venen a la indústria a una cooperativa que forma part de Llet Nostra, consideren que són naturals. És a dir, que no donen subproductes a les vaques, sinó menjar com farina de blat de moro, d'ordi o soja. La Maria Àngels m'explica la seva història a la vora de les tanques d'un dels estables, on algunes vaques allarguen el cap i l'intenten tocar amb la llengua. La seva família no ve de pagès. De joves, els seus pares van deixar els masos familiars i es van instal·lar al poble d'Anglès durant el boom de la indústria tèxtil que va haver-hi a la comarca. Allà hi va néixer l'any 1966 la futura grangera, en una vida en què res feia preveure que acabarien treballant a la terra. Més aviat, la Maria Àngels va estudiar un grau de formació professional d'administració per dedicar-se a l'economia i les finances, fins que va conèixer l'Eduard. L'Eduard era un home a qui l'apassionaven les vaques. El seu pare havia crescut en una casa de pagès, però com que no era el fill hereu, va haver de buscar-se la vida en el món de la construcció. Tot i això, les arrels de la terra es van quedar incrustades dins seu, i el seu fill Eduard, que gaudia quan anava a casa dels avis a munyir les vaques, llaurar i estar en contacte amb la natura. El seu somni era tenir la seva pròpia granja lletera. Laura Saula Tanyà, del llibre Terra de Dones Pageses de Catalunya, de Fonoll.
Benvinguts a La Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per molts per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és molt més gran.
Si la visca... Bon dia i benvinguts a La Fonda de Catalunya Ràdio.
És molt més gran.
Que ja hi som. Avui, Dia de Reis, n'hi ha que desembolicaran regals. Esperem que sigueu tots i que els desemboliqueu i que, sobretot, guardeu el paper i guardeu el plàstic allà on toca, perquè aquest any també hem de pensar en la sostenibilitat, que això és seriós. Bé, primer de tot començarem per aquest pica-pica aquí a La Fonda, perquè a la gastronomia, a La Fonda, també hem de parlar de sostenibilitat, i començarem per fer un pica-pica. Vinga, que n'hi hagi una miqueta per tots. I després anirem a fer el plat fort. Un plat fort que avui, ai, avui en crem, jo em sembla que demanarà una miqueta de mitjada, tot i que els que teniu jovent a casa, no ho sé si us la deixaran fer. Jo me'n vaig a la cuina, començo a escalfar les cosetes i torno a venir res ràpidament, eh? Ja us podeu posar el tovalló aquí al coll. Vinga, va, comencem!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ja tornem a ser aquí avui, Dia dels Reis, a veure si en Carles Bonin, de la Destil·lateca, avui li han portat coses o no als Reis. Què tal, Bonin?
Hola, molt bon dia, molt bé. Tinc un bon sac de carbó a la porta de casa. M'he trobat, no sé per qui és, no sé per qui és.
Home, jo no sé si el carbó aniria bé per fer algun còctel.
Bueno, per filtrar, sí. Per filtrar ens aniria molt bé el carbó.
Perquè filtra, no? Quan feu un destil·lat...
Clar, quan fem un destil·lat, a vegades el filtrem amb residu de carbó, sí, sí.
Doncs bé, a veure, em va anar molt bé perquè el dia de Sant Esteve em vas fer un ponche, el primer dia de l'any em vas fer un còctel molt senzill que ni em va fer falta la coctelera. Avui què utilitzarem?
Avui encara rizaremos el rizo. Avui el farem amb un got de mini-pimer.
Un got de mini-pimer?
Sí, en el got de mini-pimer ho farem tot el còctel en el got de mini-pimer amb el mini-pimer, perquè això segur que tothom ho té a casa, perquè la majoria de vegades ens trobem que expliquem un còctel amb coctelera i la gent no té cocteleres, però un got de mini-pimer el té tothom. Doncs el farem aquí i després el passarem a maco.
Doncs vinga, va, què necessitem?
Mira, necessitem, de moment, 250 mil·lilitros de whisky de cafè. Whisky de cafè no és tan, és algo tan senzill com agafar 250 mil·lilitros de whisky, 10 grams de cafè i deixar-los infusionar durant mitja hora, tres quarts. A la mitja hora, tres quarts, traiem els grans de cafè i deixem aquest whisky de cafè. Posem un tall d'una presa de xocolata negra, el que tingueu més fort. Quan de menys llet, millor, si és del 80 al 80, al 70, al 90, el que sigui. Una unitat d'un cardamom, un cardamom verd. L'obriu i el poseu a dintre del mini-pimer. Relleu una miqueta de gingebre, al gust. Ja sabeu que el gingebre pica molt, us l'heu de fer al gust. I poseu una infusió de flor de taronger. Prèviament, feu amb la flor de taronger, feu una infusió calenta, deixeu que refredi i el poseu també dintre del got de mini-pimer. Per tant, tenim el whisky de cafè, la presa de xocolata negra, el cardamom, el gingebre ratllat i la infusió de taronger. Ho remeneu ben remenat amb una miqueta de la força del mini-pimer i després ho coleu i ho serviu amb gel i pell de taronja, amb gots individuals, amb un glaçó cada un.
Tot ho veig perfecte, això de la infusió de flor de taronger. Hauria d'agafar una miqueta de mel de flor de taronger que tinc a casa.
També et servirà, t'endolcirà una mica, però també et servirà.
Home, doncs aquest sembla fàcil, no? És a dir, el whisky, que està macerat amb el cafè, el cardamom, la miqueta de xocolata negra, la miqueta de ratllo de gingebre, aquesta va molt bé perquè pel mal de coll va perfecte. I aquesta infusió de flor de taronger que avui hi posem una miqueta de mel i...
Al final, si us hi fixeu, tenim components molt bàsics, que és whisky, cafè, xocolata, gingebre i cardamom. I l'aroma al final els dona la flor de taronger amb la pell de taronja. És molt senzill, molt entenible i molt bo com a digestiu.
A veure, Carles, jo no entenc com aquests dies de Nadal, des del dia de Sant Esteve fins avui, has vingut aquí i els Reis t'han portat carbó.
Jo tampoc ho entenc, jo tampoc, però algú ens ho dirà. Haurem de parlar, no sé amb qui haurem de parlar, però algú ens ho haurà d'aclarir.
Doncs t'agraïm moltíssim que hagis passat aquests 3 dies aquí amb nosaltres d'aquestes festes i una coseta, el pròxim dia serà per allà el mes d'abril. T'esperem aquí a la fonda, no?
Doncs a l'abril us espero a la Destilateca de Terrassa. Allà us espero a l'abril.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bones festes.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim aquí l'Òscar Gómez, del blog de cuina.net, per explicar-nos quin restaurant vol que entri a la guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar, bones.
Hola, molt bon dia.
Què tal, com va això?
Feliç d'estar amb vosaltres.
Home, nosaltres també ho som, perquè és que cada vegada que vens aquí ens omples aquesta fonda de bones menges. Escolta, i avui cap a on hem d'anar?
Mira, avui anem on la Catalunya Principat s'abraça amb la Catalunya Nord. A Llívia, al restaurant L'An Passat, que és un dels grans restaurants on podem menjar cuina d'arrel i tradició francesa, però també amb part de la tradició catalana.
Un restaurant que hi ha molt pocs plats, però tots són molt ben treballats.
Sí, està regentat per l'Albert Brunat i l'Amèlia, que són una parella, i llavors ell fa cuina exquisida, tècnicament molt ben feta, d'arrel clàssica francesa, ho treballa molt i ha participat al Premis Bocuse d'Or, al Campionat del Món de la Llebre Royal, al Campionat del Món del Paté d'en Crut, que és un dels plats icònics del restaurant, és una passada.
Clar, aquests plats que em dius són molt plats, diguem-ne, això, no?, d'una cuina francesa tradicional, molt una cuina d'alta cuina i tradició, com diem, però que ara s'han tornat a posar de moda els últims anys, no?
Sí, el que passa amb les modes és com els pèndols, van i tornen, aleshores està bé saber el que està de moda, però també s'ha de relativitzar. L'Albert fa aquesta cuina des de sempre i potser ara li toca estar de moda, però ell t'asseguro que és un cuiner que fuig de les modes perquè li són igual i fa sempre una cuina que és la que a ell li interessa.
I més dèiem, no? Una carta amb una proposta molt curta. Potser ens hauríem de començar a acostumar en aquests plats, o en aquests restaurants, perdó, que tenen propostes molt curtes però molt autèntiques.
A mi em sembla que si un restaurant vol tenir una personalitat pròpia, és molt difícil tenir personalitat pròpia amb 50 plats a la carta. És més normal que un cuiner o un equip de cuina siguin capaços de definir la seva personalitat a través de 15 a 20 plats com a molt i poder concentrar en això.
Què hi menjaries de postres allà? Perquè també postres és curteta, però molt exquisida, eh?
Jo allà menjaria el suflé. Jo crec que és un lloc obligat per anar a menjar el suflé. L'últim que vaig menjar era un suflé de praliné, que hi combinen aquest postre tremolós i aeri amb un gelat de avellanes, i llavors fa el contrast de calor, fred, les textures, una meravella.
Clar, suposo que al ser només ells dos, no? L'Albert i la seva parella, un cuiner, l'altre servint, és un restaurant d'aquests petitets, millor encarregar que si no malament.
Si no reserves, és molt fàcil que et quedis a la porta i no puguis entrar. I val la pena reservar, perquè a més alguns dels plats, els que tenen més elaboració, demanen reserva prèvia, perquè són plats que necessiten 5-6 hores de preparació, i si no ho has fet abans no te'ls poden fer en el servei.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la cuina catalana, l'ambassada de Llívia, aquesta cuina tradicional francesa de l'Albert Boronat i l'Amèlia. Moltíssimes gràcies, Òscar.
A vosaltres, salut.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat als nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Doncs vinga, avui, dia de Reis, em varen dir que anés cap a les afores de Crespià. Crespià és un poble molt conegut per la seva Fira de la Mel aquí al Pla de l'Estany, cap a Can Crespi. Mira, ara veig aquí hi ha un timbre i una campana, no sé què tocar. Tocarem la campana, a veure. Esperarem una mica. Ah, mira, ja veig. De fet, la porta està oberta. Entrarem i ja veig, mira, aquí, la Laura. Laura, bon dia.
Hola, Pep, què tal? Bon dia.
Què feu aquí el Dia de Reis amb aquesta assolellada que fa?
Aprofitant el sol i fent feina, que sempre n'hi ha de feina amb les abelles. Ara veuràs.
Em sembla que és la primera vegada que farem una xerrada aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio amb un nen, diguem-ne, al mig de les mans, eh? Aquest és en Nur, no?
Sí, en Nur, el nostre fill, que té 9 mesos, ara. Els acaba de fer el 6 de gener, fa els 8 mesos, 9 mesos.
Nur, què tal, com estàs?
Iliola.
Amb nou mesos, si ja ens digués hola, què tal, mira, estic aquí, seria, bueno, seria la repèria, no?
Un lloc.
Per cert, on te tens en Sergi?
Mira, deu estar al taller, que sempre aprofita per fer cosetes, i deu estar fent caixes i deu estar remenant per allà. Si vols, anem a mirar a veure què fa, que sempre remena.
Ara, Nur, ara, eh? Ara es pensa que és un gelat, eh, en Nur, aquest micròfon. Laura, vosaltres esteu aquí a les afores, però tu un dia em vas dir, no, aquí nosaltres hi vivim, nosaltres hi treballem, però les abelles, quan les tenim, diguem-ne, escampades, les tenim en parcs naturals que hi ha per aquí, diguem-ne, les comarques gironines.
Exacte. En tenim el Cap de Creus, que en tenim a dues zones, més cap a Roses i més al Port de la Selva, en tenim a l'Albera, en tenim, llavors tenim a Mareu del Món, aquí al Pla de l'Estany també, al Pla de l'Estany el tenim més a la Mota. Aquí a Crespià també tenim abelles, però és més per cria. Fem la cria de reines i és el que aquí, sobretot, és per fer-les créixer. I llavors, un cop són grans, ja ens els emportem, aquests abellars. Que també en tenim al Pirineu, en tenim a les Guilleries, a les Gavarres, bueno, en tenim a quasi tots els parcs naturals de la província de Girona.
Laura, tu ets molt jove, però jo tinc la sensació de que fa molt temps que t'hi dediques al món de les abelles, perquè t'hi anat veient moltes vegades. Com va començar aquesta història?
Mira, doncs, per culpa d'en Sergi. Vam començar aquell, quan era jove, en tenia d'abelles, i quan ens vam conèixer, en tenia un parell, vam anar-les a buscar i bueno, ens hi vam posar els dos, que ens va agradar molt el món. I llavors ja, quan en vam tindre com unes 80 o així, ja vam... Teníem material, molt de material, i era, bueno, ens hi posem, o com a hobby això era una cosa molt gran. I ja ens hi vam dedicar, i a partir d'allà vam anar creixent, anar creixent, anar creixent, i però ens va, no ens va vindre de, ni de família ni de res, que realment hem hagut d'invertir moltíssim, i hem, fa molts anys que ens hi dediquem ara. Ara ja fa 11 anys que tenim abelles.
I fa uns anys, tu què feies? A què et dedicaves?
Jo era, mira, feia de cambrera, he fet de tot. He estat, sobretot també vaig estar a França recollint, feia la vendímia, feia el préssec, bueno, tot el que és el camp, i bueno, treballant del que podíem al final, una mica.
Doncs avui amb la Laura, en Sergi i en Nur, de Taló de Fons, volem parlar d'aquest món de les abelles, d'aquest món de la mel, perquè... hi ha moltes coses a dir i hi ha moltes coses a valorar. Sempre diem que sense pagesia no hi ha cuina, però sense abelles no tindríem vida, Laura.
No, exacte. Sí, es veu que... A veure, gràcies als apicultors, no sé si dir-ho així, però sí que, clar, en criem cada any, ens aixamenen cada any. Llavors, el problema és que les silvestres, quan ens aixamenen, les silvestres no acaben... Bueno, al final acabaríem morint, acabaria quedant un 10% de la població de les abelles, i clar, elles ja farien genèticament, ja quedarien les més fortes. Però no som nosaltres que les necessitem, perquè al final polinitzen tot el nostre aliment i som molts al món i necessitem de les abelles i de tots els polinitzadors. Al final som nosaltres que les necessitem, elles ja s'ho farien ja sense nosaltres.
Clar, la primera vegada que us vaig veure i vaig dir, ei, on teniu les abelles? Em vau dir, no, som fora d'aquí. Què voleu dir, que aquí on esteu ara no hi podríeu tenir abelles?
Clar, aquí tenim molts de camps, granges, i al final les abelles... necessiten espais naturals, espais, zones boscoses, que tinguin molta flor, que no siguin monocultius, perquè al final elles també per estar sanes no necessiten només un aliment. És com nosaltres, no podem menjar sempre el mateix aliment, hem de diversificar, doncs igual. Elles també necessiten que tindre molta flor que no estigui contaminada al final també. Per nosaltres la mel surt molt més bona i elles tenen molta més força, no té res a veure... Les abelles quan les tenim aquí, que al principi vam començant aquí, no té res a veure amb les abelles quan estan a la part natural. És que, pobretes, estan molt més bé, no hi ha punt de comparació.
Clar, hi ha una cosa important. Estem a 6 de gener, a Diada dels Reis, aquí a casa nostra, hi ha molts llocs, podríem dir, del món. Clar, ara jo no sé on teniu les abelles, perquè ara les flors, bueno, sí, però n'hi ha poquetes ara, no?
Clar, ara els tenim hivernant, que ara, bueno, les de la costa no tardaran gaire a començar a despertar, perquè comencen a gener-febrer, ja comencen a fer cria, a la costa comencen molt més aviat. Però aquí, al Pla de l'Estany, encara estan hivernant. I ara començaran a partir del febrer o així, comencem a tindre tota la feina, que ja és fer els eixams perquè no ens eixamenin, preparar per les alces perquè facin la mel quan a partir del març, abril, tinc tot preparat. Bueno, ara és, sobretot és feina d'hivern, de fer el taller, preparar les caixes, preparar la cera... Ara és tota aquesta feina perquè quan vingui la primavera, no ens pot enganxar. Hem de tenir tot preparat.
I ara les abelles, allò que dius hivernant, què vol dir? Que les teniu a dispesa aquí en un hotel de 5 estrelles?
Quasi, perquè tenen unes cases pobretes. Però el que fan elles, llàstima que, clar, amb el canvi climàtic cada cop hivernen menys, i això és un dels problemes que tenim, també, perquè llavors es mengen tota la mel, quan arriba el punt de... O sigui, quan han de començar a treballar, ja abans s'han quedat sense mel, i això és el problema que tenim, que moltes vegades els hem d'anar revisant, i si sempre guardem quadros amb mel, per si arriba aquesta època, poder-les ajudar, perquè, clar, elles no surten. Elles han fet la mel a la tardor, i llavors, amb aquesta mel de la tardor, han d'aguantar tot l'hivern i fins al principi que comencen a treballar, que és el principi de primavera, una mica abans. Però és això, ara la feina és anar a controlar que estiguin ben plenes i que tinguin aliment. I això ho fem, tenim una càmera freda i sempre congelem la mel, els quadros de mel, i quan necessiten, doncs els podem ajudar.
Doncs va, anem a veure en Sergi, a veure si està per allà remenant fustes.
Molt bé, perfecte, ara el trobarem, ja veuràs.
Mira, en Sergi ja el tenim aquí, que està remenant amb caixes, Sergi, què tal? Com estàs?
Què tal, Pep? Què dius?
Mira, jo aquí xerrant amb en Nur i la Laura, i tu quina remena encaixes, no?
Sí, mira, aprofito que fa una mica de solet i això, i aquí sempre remeno, veritat, és que...
Home, però està molt bé, perquè tens aquí el Land Rover, que, escolta, aquest Land Rover descapotable, crec que deu tenir molts amics, no?
Ui, si ho veiessis, sí que té amics, sí. Però jo soc el fan número 1, de Land Rover, és com el meu segon nen.
Veig que aquí tens dues caixes diferents. És perquè una està més de moda que l'altra? Té alguna història, aquestes dues caixes?
No, bueno, aquestes caixes, bueno, tenim la Langstroth i la Dada. Són la caixa moderna, que diguem, no? Abans la gent anava més amb suros, bucs d'aquests de suro. Però, clar, la diferència d'aquests bucs antics és que s'havia de trencar, no?, la mel per treure-la, s'havia d'esprimir la cera, la bresca, per treure la mel. En canvi, amb els bucs Langstroth o Dada, doncs una caixa moderna. Moderna, però fa 150 anys que es va fer, eh? O alguna cosa així. La va inventar el senyor Langstroth, no? I se'n diu la caixa moderna perquè pots treure els quadros, no? I no has d'haver de trencar. I clar, això va ser un abans, pots treure els quadros, treure la mel i tornar a fer servir el quadro. Així les abelles no han de tornar a construir aquell quadro, no? I, ostres, per fer un quilo de cera se n'han de menjar molta de mel, les abelles, no? Vull dir, clar, si tu vas guardant aquests quadros, doncs no han de construir, no han de menjar mel, i llavors hi va molt bé.
Clar, veig que vosaltres aquí ho feu tot, perquè tu tens aquí tot ple de fustes diferents, veig que tens aquí unes caixes que ja estan arreglades, les altres que estan a mig arreglar. Suposo que també, diguem-ne, ara que les abelles hivernen, vosaltres també feu les tasques que, diguem-ne, que heu de deixar preparades per tot l'any.
Sí, sí, ara l'hivern és una feina que m'agrada molt, estem molt al taller, i més que hivernar, reduïm. Tant les abelles com nosaltres, reduïm la feina, no? És com ralentitzem, no? I aquí estem molt aquí, preparant molts de quadros, ficant cera, això, rascant caixes, cremant, desinfectant, no? I arreglant el cotxe, també. Hem de fer tot el que s'ha de preparar, perquè quan vingui la primavera és bestial. I ens dediquem a anar darrere les abelles. I les abelles treballen molt, 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 i nosaltres darrere seu. És clar, hem d'estar a punt, tenir tot el material a punt i que no ens falti res.
La Laura ens ha dit que havia anat a fer la brema, que havia fet de cambrera. Tu què feies fa 10 anys?
Jo també vaig fer diverses coses. Jo, mira, vaig estudiar aquí a Figueres, de gran, vaig treure un grau superior, però a la vegada treballava de manobres cap de setmanes i teníem les abelles i l'hort aquí a casa, no? I ella treballava de cambrera i així vam estar molts anys. Després jo vaig dedicar a muntar antenes, però tenim les abelles aquí i era un hobby, eh? Era un hobby i pensàvem, dedicant-nos a això, hosti, no, és una feinada i mal d'esquena. Però, mira, al final es va anar com una roda, no? Va anar creixent i ens hi va enganxar molt, també, no? I ens vam aficionar molt i ha sigut una aventura construir això.
Home, jo crec que, Sergi, ara que la Laura està allà amb en Nur, crec que aquí hi ha una cosa que és important, i és que el fet de que vosaltres porteu les abelles, és a dir, feu aquesta transhumància amb les abelles, jo crec que els vostres, diguem-ne, les vostres ments, no el vostre cor, el vostre cos, en definitiva, també fa una transhumància, no? Aquestes feines que mai fas, cada dia no fas la mateixa cosa, que avui vas aquí, que avui vas allà, que avui vas a les Gavarres, que avui vas cap al Ripollès o a l'Empordà. Això també jo crec que és una cosa que, ostres, això alegra, no?, el cor.
Sí, bueno, el que m'acabes de dir és ben bé que és una cosa que sempre penso, perquè el cor el tenim, jo almenys el tinc com dividit amb les comarques que treballem, no? Tinc com un trosset de cor a cada lloc on treballem. I m'aniria a viure a cada una de les comarques, però no pot ser, no? I clar, bueno, estem com al centre, no? Crespià seria com el centre d'on tenim les abelles, més o menys els tenim entre una hora i mitja d'aquí. Però sí, sí, agafes com un vincle especial on te treballem, no? I amb la gent d'allà, inclús del poble. I, ostres, és una de les coses que ens va costar més temps fer, no?, construir això, tenir tants de llocs. No ha sigut de cop, han sigut molts anys. I, esclar, amb la Laura anàvem allà amb Van Robben, ens quedàvem a dormir darrere, anàvem al Pirineu, preguntàvem a la gent, buscàvem llocs que ens agradessin, les flors, estudiàvem molt les flors, com on te feia les mels, ens vam aficionar molt a veure on te podríem anar a fer aquesta mel o l'altra. No hi havia gaire informació, no?, tampoc, i bueno, va ser uns anys d'anar-ho muntant.
Clar, perquè això com es fa? És a dir, vosaltres dieu, mira, tinc jo uns ruscos d'abelles, un te'l podria portar? Perquè, clar, això d'anar en un parc natural així, com es fa això?
Clar, bueno, tot va començar perquè jo havia tingut unes caixes, quan era més jovenet, i com van començar amb la Laura, les van portar aquí a Crespià. I aquí a Crespià, doncs, se'ns va morir, no? I no ens funcionava gaire bé. I hòsties, i vam començar a insistir-hi, què passa aquí, què passa? I ens vam començar a veure que teníem problemes amb els insecticides i amb tot això, no? I ens vam anar allunyant. I és que vam anar provant zones, no? Per exemple, vam provar, me'n recordo, una zona de Ridaura, que vam fer amb el Bruc, però a la primavera, un bon dia, tot d'abelles mortes a terra. Ostres, què és això? Deu haver-hi un camp per aquí de fruiters, algú ha tirat alguna cosa, i ostres, i canviem de lloc, aquell lloc no podem fer-ho. I canviem a un altre lloc, vam provar un altre per allà a Sant Mateu de Montnegre, més endintre de les Gavarres, i ostres, aquí sembla que estan protegides, no? I és clar, així, a poc, la finalitat era protegir les abelles. No volien que se'ns morissin les abelles, no? I és clar, al final, al cap dels anys, hem tingut tots aquests punts, aquests abellars que són, bueno, són increïbles. Hi ha llocs que són realment bonics. I el més increïble és que són tots a la comarca de Girona. Perquè aquí, aquí a la comarca de Girona tenim d'un costat a l'altre uns ecosistemes superdiferents i increïbles, no?
Clar, és que jo ara estava pensant, des de, per exemple, el Cap de Creus o des de l'Escala fins a la Cerdanya, al capdamunt de la muntanya, o a 3.000 metres a la vora del Tag, el Puigmal o així, en 2 hores hi ets.
Sí, sí, des d'aquí, exacte, estem una hora i pico de Llanars, de, bueno, Pirineu Gironí, no?, d'Espinavell, aquella zona, i al Cap de Creus també estem una horeta, l'Albera igual, i però com canvia, no? És increïble. I això també ens va motivar molt, no? Amb la Laura provàvem un lloc, hosti, quina mena sortirà aquí? Ostres, ostres, que bona, ostres. I això, no? Ostres, ara podríem fer una mel, ens agradava molt una zona, per exemple, aquí hi havia el Cap d'Asa, ostres, aquí hauríem de fer mel. I hem de buscar propietari. No? I clar, costa, no? Poder és una persona que està a Alemanya, que costa molt, no? I ens va costar, poder és el que ens va costar més, trobar aquests llocs i arribar a fer les mels que fem, no? Perquè no és pas fàcil, fer mels monoflorals així, i no es fa així, és feina, sobretot de l'abella, perquè l'abella fa la mel, però nosaltres, perquè anem com a contrarrellotge a la primavera, que les flors no se passin, no? I anar cap a l'altra floració, i tot ve de cop, i bueno, és una mica, són uns mesos molt intensos.
Clar, aquí hi ha una cosa important, hi ha un ocellet que m'ha dit que teniu un hospital d'abelles. Sí, això, sí. Com funciona això?
Això ho tenim a Crespià, l'hospital d'abelles. Vale? Una de les maneres de tractar les malalties que fem és amb manejos. No? Es fan servir... De fet, no hi ha gaire res per tractar les abelles. Per no dir que no hi ha res, és una cosa... És molt natural, no?, l'apicultura. Poder l'abella escola, la gent d'abans sí que feien servir productes que, bueno, estan totalment prohibits i les noves generacions no fan servir. I una de les maneres és això, no? Doncs tenim una abella hospital, en aquest cas el tenim a Crespià, i quan es detecta alguna enfermetat la traiem i la separem. Un cop estan aquí, què fem? Doncs o canviem la cera, canviem la reina, les ajuntem, fusionem, o fins i tot hi ha una malaltia que la sacrifiquem. Les sacrifiquem. I és molt trist de fer, però hi ha unes certes malalties que ho fem. Va? I és el que fem aquí. No? I alguna de mel també fan, aquestes al final algunes recupera, i fem alguna de mel de Crespià fem.
Clar, aquí hi ha una...
Es faria molt bona mel, perquè aquí al riu hi ha moltes flors aromàtiques i medicinals, i és una llàstima, bueno, hi hagi tant cultiu intensiu, no? I nosaltres, per protecció de l'abella, les traiem. Tot i que haig de dir que últimament les veig millor, les abelles aquí, no tenim aquests problemes. És que a mi hem tingut de problemes, Jo aquí una abellà que tinc, m'havia arribat a trobar les abelles a terra, tot el camí, tot de puntets negres, i hòstia, les abelles. I fins a arribar a l'abellà, totes... I per això ens vam allunyar tant dels camps i de la civilització.
Clar, aquí hi ha una cosa que n'has parlat ara, Sergi, que és l'abella reina. I la gent que no coneix aquest món, jo crec que és una cosa fascinant, això de les abelles reines. És a dir, l'abella viu al voltant d'uns 3, 4 o 5 mesos, i en canvi l'abella reina pot viure no sé quants anys, no?
Sí, bueno, l'abella viu menys, no? Viu uns 60 dies a l'estiu, es desgasta molt de treballar. És una abella més prima, l'abella d'estiu, que bueno, comença a néixer a la primavera, i viu màxim d'un mes a 60 dies màxim, no? O 40 dies, podríem dir. I després hi ha l'abella d'hivern, que és més rebossuda. Aquesta ja viu més temps, va? És una abella que té més grassa i ha d'aguantar tota la colònia tot l'hivern. I la reina, com dius tu, viu, sí, pot viure 4 anys, el que passa que les reines nostres, en 2 anys o 3, intentem renovar-les cada any. Vale? Perquè les reines ara, bueno, és apicultura, minven molt, s'han de renovar reines per poder fer mel.
I com és el rol, diguem-ne, d'una abellada, un rusc? És a dir, vosaltres, a més també, el que feu és cria d'abella reina. Com funciona això?
Sí. Nosaltres criem reines per nosaltres, però jo tinc com un calendari muntat, ¿vale? Ho tinc com estipulat, a vegades coincideix amb bon temps o mal temps, intento seguir-lo, no? Però quan comencem a fer els eixams, abans fem la cria de reines i tot bé, és com un procés molt, molt de dia, no? Que no pots fallar, no? Tant dia fas això. Per exemple, el primer dia agafes 2,5 quilos d'abelles, les poses en una caixa. Després has d'anar a buscar l'arbre en una altra caixa que la tinc aquí, aquí a casa, que les més bones les tinc aquí, que són les mares, no? Aquestes caixes les tinc estudiades de fa anys i aquestes són caixes que aguanten les malalties, no? I són d'aquestes que agafem els ous, o sigui, seleccionem, no? Bueno, jo dic que treballem amb raça autòctona, no? Que és la nostra raça. Intentem seleccionar aquestes i els resistents. I d'això agafem aquests ous i els hi posem en unes cúpules i es diu el picking, no? I després s'introdueixen amb aquestes 2 quilos d'abelles, elles es tiren les realeres, li donen jalea real, no? Aquesta larva, les abelles li donen jalea real, fan les realeres, després agafem aquestes realeres, les posem en uns nuclis petits i amb 1 quilo d'abelles i elles es fecunden. És un procés llarg, però és el que porta més feina, perquè tu imagina't la primavera, entre collir la mel, les transhumàncies, i que fem això, és bestial. Per això només fem per nosaltres, no? I és un procés bastant llarg. Un cop la reina s'ha fecundat, doncs, bueno, muntem els nuclis, no? I els fem créixer, aquests eixams. Això ho fem aquí a Crespià, a la muntanya, no aquí, ho fem més cap a la muntanya. Aquí ben bé aquí a casa i tenim un hospital a baix, i per més la muntanya, que està més apartat, és on fem això.
Ostres, això és tot un món bestial. Clar, quan tu dius 1 quilo d'abelles, mireu, ara truca algú també. Potser porten el rei de Manur, no sé, potser, no?
Potser sí, és el rei que ve cap aquí, algun rei, no sé.
Clar, doncs ara dèiem això, no? Clar, per una persona que no ho conegui tot això, jo crec que és una cosa molt, diguem-ne, molt fascinant, perquè veiem la importància de les abelles, no? Abans parlàvem amb la Laura que sense abelles no tindrem aquesta vida, per tant l'hem de respectar. Clar, jo ara t'estic escoltant a tu, escolto la Laura i me'n vaig a una botiga i veig mel que té el preu que té i penso, caram, i aquests com ho fan per tenir aquesta mel, no? És a dir, vosaltres que sou productors, que sabeu tot el que hi ha de feina amb una abella, amb un rusc, amb la transhumància i tot això, quan vas en un lloc i veus que hi ha mels, podríem dir, entre cometes, que tenen el preu que tenen, tu què penses?
Sí, doncs és ben bé que no sé pas com ho fan, la veritat, vull dir, no sé pas com ho fan per fer això, perquè a nosaltres el preu de cost se'ns dispara moltíssim, però moltíssim, no sabem ni com baixar-ho, no? És allò que entra el gasoll, tot, el lloguer de les instal·lacions, el lloguer de tot. Bueno, és que és bestial el cost que ens costa aquí, no? I que la venguin molt barata, jo només penso que és compra-venda. Els compren en llocs que són baratos, que provenen de plantacions de camps. Vull dir, perquè es pot fer mel, de camps. Es pot fer mel de camps de cols, es pot fer mel de girassols. I és un altre tipus de mel, no? Mels de camp. Jo podria fer pol·len d'un camp, i vendre'l, però preferim fer mels d'aquí, anar a un lloc, fer una mel, no sé, per exemple, al Cap de Creus, que fem el pol·len d'allà, prefereixo anar cada dia allà a fer la collita de pol·len que collir un pol·len d'aquí que estigui...
Clar, aquí hi ha una cosa, Sergi. Ah, mira, ara veig saber que arriba la Laura. Ens ha agafat aquí amb el moment aquell ideal, no? Clar, jo veig, per exemple, les mels, diguem-ne, de gent artesana com vosaltres, que veig una analítica de les que soleu portar quan colliu una mel i veig allà una colla de flors bestials. Clar, aquestes analítiques a les etiquetes no surten.
No surten, però bueno, els posem sempre a la pàgina web perquè intentem ser el màxim transparent possible i llavors també el que fem és a totes les mels li posem el lloc d'origen, o sigui, el lloc on fem la mel, perquè nosaltres creiem que a part de posar de la península, que sigui d'Espanya o Catalunya, el que s'hagi de posar, preferim posar el lloc on el fem, perquè així la gent sap que és un producte més de proximitat, no? El ser de Girona, tota la província de Girona, doncs és un producte de proximitat. Podríem fer-lo a qualsevol lloc, però nosaltres la fem aquí i volem remarcar molt els llocs on la fem.
Clar, i més ara que aquestes últimes setmanes han sortit aquestes notícies que a vegades no cal posar l'origen dels llocs, no? Clar, això vosaltres, home, jo si sigués un productor de mel com vosaltres, m'enfadaria molt, no?
Sí, sí, tant. Per això vam decidir posar el lloc exacte d'on te fem la mel. Que es revelava on te fem la mel i que això la gent no solia fer-ho abans, no? I vam decidir fer-ho perquè la gent veiés on te fem la mel i és que a més ho disfruten molt més. Quan algú sap d'on és, hòstia, d'Espinavell, ostres, la gent d'allà els encanta, no? Que sigui d'allà. I això és un valor, sí, sí.
Clar, i aquí hi ha una cosa i que ara en parlàvem, no? És a dir, podríem dir que hi ha les grans famílies de mel, les més comunes, les que coneix la gran majoria, no? No sé, mel de flor de taronger, mel de romaní, mel de farigola, i després hi ha mels més minoritàries, com espero que d'aquí una estona doncs, anem allà a fer un tas que veig allà que hi teniu les mels, perquè em pugueu percebre una miqueta cada diferència de mel, no? Clar, per exemple, flor de taronger, aquí a les comarques gironines no crec que se'n faci.
Jo no ho sé, però no crec, no sé pas que hi hagi camps, però taronger normalment es fa cap a València, no? Igual que romaní podria fer cap més cap a Tarragona i Lleida, l'eucaliptus es faria a Galícia, Astúries, no? La farigola d'Andalusia, això ja és mels típiques, no? de la península. No?
I després teniu les altres mels vosaltres, no? Per exemple, n'hi ha una que a mi em té el cor robat, que és la mel de cap d'asa.
Sí, el cap d'asa és una planta típica d'aquí, i la gent, mira, és curiós perquè molta gent no la coneixia i és una mel típica nostra d'aquí. I és boníssima.
Clar. Què té aquesta mel, per exemple, la cap d'asa? Com la definiríem, Laura?
Té un punt d'àcid, és molt i molt suau, és una mel que quan cristal·litza també té una cristal·lització molt i molt fina. És una mel molt fina. La podríem caracteritzar amb això, que és una mel molt fina, té un punt d'àcid, té com una mica llimonada. És molt bona, és una mel suau.
Clar, jo em suposo, per exemple, que per ser una mel, per exemple, de cap d'asa, aquesta cap a quin indret la teniu, diguem-ne, catalogada?
Que aquesta la fem al Cap de Creus. Aquesta en fem n'hi ha molts llocs, de cap d'asa, però en un lloc on n'hi ha molta i es pot fer més el monofloral, que sigui més, que no sigui tanta mil flors, doncs al Cap de Creus ho aconseguim. Podem fer-ho en molts altres llocs, però nosaltres la fem al Cap de Creus.
Clar, jo ara em suposo, a mi em van sortir moltes preguntes d'aquelles que sempre penso, home, mira, això és una cosa que no sabem per què. No? Per exemple, una mel de farigola de la costa o una mel de farigola d'alta muntanya o de mitja muntanya, tindrà el mateix gust?
No. A part de que... Bé, és que clar, que és el que ja has dit així, que totes seran diferents, perquè una mel, a part, el que caracteritza molt la mel, quan és monofloral, no és la farigola en si, és la flor que l'acompanya. Clar, té una flor molt diversa a la muntanya que a la costa. És molt i molt diversa, o sigui, és molt diferent la mel. És com, per exemple, cada any fem mels diferents, i per això, perquè igualment que sigui de lavanda o que sigui de castanyer o de bruc, clar, cada any serà diferent per la flora que acompanya. Perquè, clar, plou més, plou menys, la flor que hi ha molt en aquells indrets, floreix més ràpid, s'asseca, clar, i la mel doncs, té aquestes característiques, o sigui, al final, la mel de castanyer o de bruc o de cap d'asa serà diferent a qualsevol altre lloc, perquè depèn molt de la flora que l'acompanya.
Clar, hi ha una cosa també, i ara hi penso, per exemple, un any que sigui més plujós, que un any que sigui més sec, la mel també és diferent?
Sí, molt, 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 molt. Primer perquè és el que t'he dit, o sigui, la flora acompanyant serà diferent, perquè depenem molt de la flora acompanyant, però, per exemple, mira, així de clar, quan plou, al Pirineu fem tiler, quan no plou fem una mil flors d'alta muntanya, perquè és així, o sigui, quan plou, i a part també les humitats. A veure, sí que en principi ho hem notat molt, quan són... anys plujosos, les mels són més humides, són més fluides. I quan són mels, quan són anys més càlids, que no ha plogut tant, les mels també no tenen aquella... tenen molta menys humitat. I això també es nota, és com el vi, és com tot, al final l'aigua marca molt la mel, com serà, si serà més fluida, menys, i això en boca es nota molt.
Clar, heu dit una cosa, no? El tema de la cristal·lització de la mel. Hi ha una cosa que no sé allò si és real o és un fake, ara que es diu, no? Que és allò de la mel, perquè sigui bona, ha de quedar presa. Això és real o no és real?
Sí, és real, 100%. N'hi ha algunes excepcions, com per exemple la de castanyer, la d'alguna així, la d'acàcia, que els hi costa més. però acaben cristal·litzant. Tenen una cristal·lització diferent, però acaben cristal·litzant. Totes les mels han de cristal·litzar, perquè si no, normalment és perquè s'han pasteuritzat. Sí, perquè a l'hivern, amb baixa temperatura de 5 a 15 graus, cristal·litzen. A partir de menys de 5 ja no cristal·litza, i a més de 15, o uns 20 o així, o uns 20, torna a no cristal·litza. Però d'aquest baràmetre de 5 a 15, cristal·litza.
Ara ja veig a tota la gent que anirà cap al rebost, allà on té les mels, a veure si estan cristal·litzades o no, Sergi, no? Estem a l'hivern, el rebost, si no hi tenim calefacció, haurien d'estar cristal·litzades.
També depèn de com ho guardis a casa, no? Si estàs a 20 graus, a 22 graus sempre, doncs li costarà més, o es mantindrà líquida fins i tot, no? I això que deia ella, depèn de la mel, va més ràpida, va més lent, no?
Una mel, per exemple, clar, sabem que la mel és un gran conservant, per tant, la mel per si sola, diguem-ne, en un lloc on la temperatura sigui ideal, un tipus com un rebost, tenim mel per anys, no?
Sí, la mel, realment, caducar-se no es caduca, no es fa malbé, sí que perd propietats. Per això, en principi, tots els apicultors estem obligats a posar-li una data de caducitat. Però perquè perd propietats, perd els enzims. Cada cop és més vella, i al ser més vella té menys propietats. Però fer-se malbé no ens faria mal. L'únic que ens pot fer mal la mel és quan fermenta, que és perquè té molta humitat aquella mel. No s'ha collit en bon estat, bueno, hi havia molta humitat o alguna cosa, però si no, la mel no es fa malbé.
Clar, això de fermentar, jo clar, no n'he vist mai. Potser és perquè me la emprenc tanta que no té temps, no? I també compro bona mel. Però, clar, això de fermentar, què és dir? Què ha de notar la gent? Com és una mel fermentada?
Com a vinagrada, alcoholar, té com alcohol, és com alcohol. Sí, fa una espuma, o sigui, primer de tot es veu perquè supura pel pot, supura, fa una espuma, a la qual obres deixa anar un gas, i quan la proves té com a gust d'alcohol. I això és fermentació. Que llavors es fan coses, es fa l'hidromel, que és molt i molt bo. Però clar, ja la mel aquella en si, consumir-la així tal qual, no es podria consumir, ens faria mal.
Ara has dit la paraula màgica, hidromel, clar, aquí parlaríem per una banda de les mels i després pels subproductes, diguem-ne, que pot aportar la mel, no? L'hidromel. No, en feu vosaltres hidromel?
No ens hi hem posat mai. Mira que ens agradaria, eh? És una cosa que és un projecte que tenim en ment i algun dia ens hi posarem, però primer fem proves i ens ha de quedar molt bé. I el dia que ens quedi bé, 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 el traurem.
Home, l'hidromel, home, jo recordo un hidromel d'un, segurament serà un vostre amic, en Noguer, que no és el germà meu, d'anglès,
sí,
quin hidromel,
Sí, i sec, fa un botes de roure o no sé com, però té un gust, sí, els he provat, boníssims.
Clar, això són aquelles coses que feien, diguem-ne, es feia a l'època dels romans, que es van perdre, que algú ha anat recuperant i que l'hidromel és un producte que també és molt d'aquí, no? Per bé que, evidentment, ara la ratafia a Catalunya s'emporta la palma, però hi ha grans hidromels a Catalunya.
Sí, cada cop se'n fan més, és el que dius. Jo realment no n'havia, fa uns anys jo no n'havia vist, on no li donava poder, no el veia, no?, amb aquests ulls. Però ara, clar, ara la sepicultora, doncs m'hi fixo i em veig cada cop més i cada cop n'hi ha orujo de mel, clar, cada cop es fan més vinagre de mel, també es fan moltes coses amb la mel. No és només fer-la servir per la infusió o pel constipat, es poden fer moltíssimes coses.
Vosaltres quantes tipus de mel feu? Ara em diràs, bueno, depèn de l'any, no?
Sí, això sí, depèn de l'any, perquè els anys secs podem fer malats.
Malats. Què és això del malat? Perquè aquí estem parlant de la mel i ara la Laura ja m'hi posa el malat aquí.
El malat és la mel que prové dels arbres. Bàsicament es fa a l'estiu, la saba de l'arbre, quan en produeixen molt, supuren pels aglans o així, es veuen com una goteta i les abelles en fan mel d'això. I és una mel que és molt més fosca, té moltes més sals minerals, perquè no set, aquestes sals minerals no han set filtrades per la flor, i clar, llavors té tota aquesta propietat de ferro, calci, manganès, i són diferents. Són molt més fosques, de gust també són diferents, gust de pipa, gust salat, seria un gust així una miqueta diferent, i són molt bones. Però només es poden fer en anys secs, en anys humits no se solen fer.
Per tant, ja pensem, ara estem al 22, però hem de parlar de l'any 21, És a dir, aquesta temporada passada, quantes mels han sortit d'aquí Can Crespi?
Mira, doncs em van fer, a veure, te'ls anomeno, la de Cap d'Asa, Cap d'Asa i altres, la de Bruc, Castanyer, la de Muntanya Pirineu, amb tocs de Tiler, la del Multifloral de l'Albera, la de la Mota, que és una mel de citró, que és un tipus de rabanissa, i Mil Flors de la Garrotxa. Mira, en porto 8.
Espera, què heu dit? El citró? Què és això del citró? Jo no conec això.
El citró és la, la... Es pot dir cap blanc, rabanissa, té diferents noms, així vulgars. En llatí és la Diplotaxis eurocoides, que és un tipus de planta que n'hi ha molta, a marges, així, és una planta que surt molt a finals d'hivern, principis de primavera, també. I les abelles, realment, com que n'hi ha molta i els agrada molt, pues, a nosaltres és una flor que ja és bastant a les nostres mels.
Clar, és que jo aquí... Després hi ha aquella altra pregunta que és molt divertit perquè quan fas un plat, no?, o quan cuines sempre et diuen quin és el plat que t'agrada més a la teva vida, no? Aquí també hi hauria aquella pregunta, no?, de quina és la mel de la vostra vida, perquè cada una segurament que té el seu gust, no? Sí. Però no ho sé, per exemple, la mel de la vida de la Laura, quina és?
A mi la que m'agrada molt i molt és la de Castanyer o la de l'Albera, que és una multifloral amb alzina i castanyer. Clar, aquesta mel m'agraden fortes, amb això ja t'ho dic tot. I en Sergi en té una molt especial.
A veure, Sergi, amb...
A mi m'agrada molt el Bruc, sempre des de petit m'havia agradat molt el Bruc, i és una mel que sempre havia volgut fer, i ens ha costat molt fer el Bruc. I és una mel que costa molt, i en fem poca.
Clar, jo no sé, en Nur, ara que està dormint, veig que és molt bon i fàcil en Nur, perquè no diu res, tu. En Nur, si li haguessis de triar una mel, quina mel creus que li agradaria?
Jo crec que totes, però poder, no sé si triaria més com jo, la de Castanyer, que té un punt amarg, o com el seu pare, que és una mel més caramelitzada. Jo crec que els deixarem provar les dues i que triï, que triï.
Exacte, això que triï, bueno, de fet les dues, no?, pot provar les 8 mels, no?, i anar fent. Hi ha una cosa que dèieu abans, no?, és dir, clar, ara, per exemple, estem a l'hivern, tenim les mels que poden ser que estiguin preses, i segurament de que el hàndicap, no?, de, perquè... la gent, a vegades, o hi hagi gent que no consumeixi mel, és perquè és difícil de, diguem-ne, de dissoldre, no? Què els hi diríeu vosaltres a la gent que no consumeix mel? Per què hem de consumir mel? O com l'hem de consumir?
Clar, bueno, primer, si està cristal·litzada, es pot fondre, ¿vale? La podem posar a la banyeria, però sempre que no passi els 40 graus, perquè així és el més recomanable perquè no perdi propietats. El que es pot fer és poses a la banyeria, que l'aigua s'escalfi i pares el foc. Deixes la mel allà reposant i quan es torni a refredar l'aigua tornes a fer-ho. Però això amb un parell de cops ja n'hi ha prou. Es quedarà líquida. Però clar, si estem al pic de l'hivern, tornarà a cristal·litzar si s'ha fet bé. Llavors, bueno, és la... Pensa que si es cristal·litza vol dir que té totes les propietats, també perquè no ha estat pasteuritzada. I la mel, que tingui moltes propietats, és molt bona per refredats, per pujar el sistema immune, té moltes i moltes vitamines, minerals... O sigui, és una mel que és reconstituent, o sigui, la mel és molt bona per prendre per la salut. O sigui, al final, no prendre perquè cristal·litza, la pots fer amb torrada, també, no cal fer-la. Si la fas amb el cafè llet o amb l'infusió, la pots fer directament que estigui cristal·litzada, no l'has pas de fer líquida, es pot prendre de moltíssimes maneres.
Ara em fas pensar, aquest any passat a la Fonda vam anar un dia a Finca Perera amb en Robert, en Jordi, tota la família allà, i ens hi vam quedar a esmorzar, i vaig veure una cosa que vaig dir, mira, a partir d'avui ho faré això, i jo trobo que és fantàstic, i és agafar un pot de mel, agafar un bon tall de pa, agafar un bon formatge, tallar un tall de formatge, xocar el tall de formatge allà al dins del pot de la mel i vinga, acompanyar-lo amb un tall de pa. Això és fast food, no? Fast food, però del bo, eh?
Exacte, del bo, no, i es pot... Nosaltres la manera que ho fem, pot fer de mil maneres, eh? Però ens encanta amb una torrada amb mel i oli. Oh!
Torrada amb mel i oli?
Mantega amb bruc, amb la de bruc, ostres. Després te la deixaré provar. Te portes un pot i fiques mantega, una torrada i bruc, és que és una combinació...
Ah, però és que no em diguis això, que jo sóc un gran fan de la mel del Cadí i que, a més, és una de les 8 úniques mels d'Europa que té denominació d'origen protegida i, clar, torrada, mantega i mel. Això...
Amb oli d'oliva també, com
diu ella. Amb oli d'oliva
també és boníssim, sí.
Clar, aquí hi ha una altra cosa important, com deia ara, que és això, no, la diferència de tipologia de mels, que jo crec que hauríem de tenir els 8 pots de mel allà al costat de la cuina, no? I dir, mira, avui la infusió, per exemple, no? La infusió de menta ho faré amb la de cap d'asa, i en canvi la infusió de Maria Lluïsa ho faré amb la de Frigola, no ho sé.
Sí, sí, exacte. No, hi ha moltes combinacions també per cuinar. Nosaltres la fem servir molt per cuinar. La castanyer m'agrada molt per cuinar perquè li treu molt la fortuna de la carn. Puf, és que hi ha mil maneres de fer-la servir. Però nosaltres és així, per un bon formatge. Pots fer servir una mel que sigui molt forta o una molt suau per notar el formatge. És que hi ha moltes combinacions possibles. Però clar, amb tantes mels que hi ha, doncs mil combinacions pots fer.
Sergi, sense pagesia no hi ha cuina.
Sí, tant, i sense abelles no hi ha vida. Les hem de cuidar i ens hem de cuidar, perquè si no, en 4 dies ens quedarem sense abelles.
Laura, estem el 6 de gener del 2022, pensem que estem el 6 de gener del 2032. En Nur tindrà 10 anys i 9 mesos, però pensa que anem a buscar un diari, hi haurà la portada, i aquella portada parla de mel. Què t'agradaria que digués?
Ostres, ara m'has... Home, doncs que les abelles estan molt bé, molt sanes, que cada cop hi ha més lloc per elles, que la mel cada cop és més de proximitat, no? La gent que s'hi... No sé, m'agradaria que fos més com abans una mica, no? Que tothom tingués poder un més concepte de la mel, que tothom tingués un pot de mel a casa seu. No? Al final, que la mel és tindre salut, al final, no? Doncs jo crec que sí, que m'agradaria que tothom tingués un pot de mel a casa seu.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Pep. Moltes gràcies.
Sergi, anem a tastar mels?
Anem-hi tant. Ja ho veuràs ara.
La Fonda.
I per acabar el programa d'avui, una frase de Helen Keller, Un món en el que visc, de l'any 1908, i diu així: dubto que hi hagi alguna sensació que sorgeixi de la vista més deliciosa que les olors que es filtren a través de les branques caldejades pel sol i sacsejades pel vent, o la marea d'olors que s'agiten, es calmen i es tornen a trencar onada rere onada, emplenant l'ample món de l'invisible dolçura. I que bonic que és, eh? Que bonic que és estar a prop d'aquesta mar en un dia d'aquests de gener, de les mimes de gener. Esperem que us hagi agradat el programa d'avui i que ens tornem a trobar aquí el pròxim festiu intersemanal. A passeu!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. Una passa que em llença a l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt més gran. A tu, amor, t'estava esperant. casa és pels cors més grans.